molt bones tardes.
Benvinguts, això és SIM Music.
Molt bona tarda i benvinguts a aquest SIM Music aquí a Ràdio Falset. Com sempre, informació musical, com cada setmana, el Jordi que ens porta aquestes noves notícies. Jordi, bones tardes.
Bones tardes, Manu, oients, família diversa, gent que ho han sopegat amb l'SIM Music, justament en la primera setmana, el primer dissabte del mes de desembre. Això s'acaba, xiquets i xiquetes, l'any, tranquils, no ens posem tan apocalíptics de moment. Una 2023 que, quan s'acabi l'any o estiguem a punt de tancar l'any aquí a l'SIM, repassarem com pertoca. El Manu triarà quatre temes que considera que han marcat aquest any que està a punt d'acabar. Imagineu-vos quan arribem al dia del programa especial, i un servidor també n'aportarà quatre més d'aquells discs o cançons que ens han sorprès positivament. Abans, però, tocarà mirar què van dient les diferents publicacions de la premsa de la música popular d'arreu del planeta. No, avui encara no començo amb les llistes dels 50 discos més importants de l'any del Rolling Stone, de la gent del Pitchfork, de la gent del Brooklyn Vegan, del Mundo Sonoro. No, encara no, avui encara no toca. Tot i que sí que marxarem, ja us ho avanço, amb la revista Revolver, especialitzada en el rock i el metall, que sí que s'han avançat una mica a la resta i han assenyalat a Sleep Token com a grup del 2023. Però recordarem qui és aquest grup emmascarat i per què el dia 16 de desembre és una data molt important per a aquesta banda, ja que ni més ni menys que seran caps de cartell en un concert a Wembley, Anglaterra, poca cosa, amb aquesta aposta dels Sleep Token, que per cert són britànics. Abans d'això, però, hem de parlar de la CCA, ja sé que en vam parlar fa un parell de setmanes, però tot el tema dels Grammy i això, però resulta que la setmana passada us vaig prometre que aquesta parlaríem d'almenys un cartell dels festivals que se celebraran l'any vinent, i escolta, parlarem del Primavera Sound, que incorpora algunes sorpreses d'última hora, força, força interessants. Ja sabem que aquests cartells acostumen a ballar, que hi ha algunes altes i algunes baixes. Veurem qui acaba tocant a Barcelona. Recordem, després de aquest l'any passat s'intenta fer la doble edició Barcelona-Madrid i la de Madrid no va acabar de funcionar la cosa gaire bé. També hem de recuperar un grup que fa molt temps que no en parlem aquí a l'SIM. Estàvem esperant el seu debut fa uns quants anys, estic parlant dels Gossip, i ara tornen. Com també, per fi, tornem a tindre notícies de Salt, aquest grup també més o menys desconegut, aquests britànics, els hi va molt això de no donar-se a conèixer últimament. I, en aquest cas, després d'haver publicat aquests 5 discos que havies d'aconseguir amb una clau, ara ens trobem que també parlen de concert en directe. És curiós a veure què passa. També escoltarem una parella, un duo força particular. L'artista principal és l'Igloo Hot, però ens interessa sobretot l'artista convidada en el seu darrer single, la Maria Herlop, que és una artista barcelonina que s'està fent un nom en la música electrònica i la tornem a retrobar després de Papitka en aquesta col·laboració. També hem d'escoltar els The Prodigy. Ui, avui estem molt, molt britànics, crec que s'emporten la majoria. Hem d'escoltar els The Prodigy, que els veurem també per aquí ben aviat. I la notícia trista del dia, de la setmana, perdó, és el traspàs del guitarrista de Killing Joke. Una d'aquelles bandes, Manu, que em fa molta gràcia perquè dius Killing Joke i a la gent no li sona. Dius Wardens o Love Like Blood i tampoc els acaba de sonar. Però agafes i trobes gent com els Metallica o els Prong o altres bandes que els assenyalen com una de les seves influències més importants. Una cosa que dius, ostres, sempre és important aquestes bandes de segona línia perquè juguen un paper molt, molt important i aquesta setmana hem conegut el traspàs del seu guitarrista i, escolta, hem de fer un petit tribut al guitarrista dels Killing Joke i també en aquesta banda injustament, injustament homenatjada que encara a dia d'avui, va començar als 80 del segle passat, encara van rodant. Veurem què passa després de la mort del seu guitarrista. O sigui, que vulgui, quan vulguis comencem. Doncs, si us sembla, anem començant, anem a fer una mica de repassada d'aquest Primavera Sound 2024, que ja ha tancat, entenem, bona part del seu cartell. La veritat és que la cosa fa força patxoca. Se celebrarà entre el 29 de maig i el 2 de juny i, com sempre, el pare del fòrum, el dia 29 ja comença amb accés lliure al recinte amb els concerts de Phoenix, Stellamaris, Tropical Fucking Storms, Ratboys i Maria Jaume, i la cosa ja es comença a animar a partir del dia 30, en què obrin foc com a caps de cartell els Justice, els Weekend, els Vampire Weekend, perdó, i els Pulp. La sorpresa ja la trobem en aquest primer dia del festival, en què ja han aparegut els Deftones, s'han colat aquí, entenc que és la quota de rock i de metal que moltes vegades la trobem en el Primavera Sound amb alguns grups que sobresurten, ja que pertanyen a gèneres molt allunyats del pop, com hem dit, dels canvis de cartell, repeteixo, els Pulp o el Justice per la banda més electrònica. A mig camí de tot això i amb bastanta més agressivitat trobem els Deftones, però també aquest primer dia del festival i s'hi pot trobar gent com el Code 9 del segell Hyperdub, els Slamchop, els Derby Motoretas Burrito Cachimba, que en van parlar no fa pas tant gaire, Arab Strap, Icònica, entre d'altres. El dia 31 de maig els caps de cartell són Disclosure, The National o un dels grans noms, Lana del Rey. En aquest cas, com a segones figures importants, trobem la gent com l'Arca, els Bad Bad Not Good o els Yo La Tengo. I aquí, d'aquest dia, d'aquest segon dia de festival, m'agradaria destacar el nom de Chelsea Wolf, que també és d'aquells artistes que sobresurten, ja que el seu pop fosc, molt fosc, en el seu darrer disc, almenys en els singles que ha publicat fins ara, suposo que vindrà a presentar disc la Chelsea Wolf, molt més electrònic que les seves anteriors propostes musicals, però sempre amb una veu molt fosca com ella sola. I el dia final, el dia 1 de juny, el de tancament del festival, trobem els Bikini Kill, la Regent Murphy, i també jo trobo quatre noms que... cinc noms que es podrien intercanviar perquè estem parlant de la Charlie XCX, l'FX Twix, el Mitski, la PJ Harvey o la SGA, l'artista en què il·lustrem la notícia aquesta tarda com a gran cap de cartell d'aquest Primavera Sound, que, repetim, per destacar grans noms, la mateixa SGA, l'Anna del Rey, The National, Pulp i la presència dels Deftones o la Chelsea Wolf com a les cares més estranyes d'aquest festival, que ja obté això, que a vegades tira per la banda més fosca. Però avui a l'SM optem per la cap de cartell que tancarà el festival, l'americana SZA. I continuem amb una banda que feia 11 anys, 11 anys que no publicaven nou material. Es tracta dels Gossip, que han anunciat que el seu proper disc es titularà Real Power, i que, repeteixo, arriba després de la publicació de A Joyful Noise, que clar, és des del 2012 que no publicaven res. I ara, trencaran aquest silenci, no ara, sinó l'any vinent, de cara al 22 de març, amb la publicació d'aquest Real Power, amb nou material de Bedito i companyia, que repeteixo, feia una bona colla d'anys que no sabíem res d'ell. Recordem que van treure Joyful Noise, Bedito va treure algun disc en solitari, semblava que havien desaparegut, i no, tornen, i a més ho fan amb un productor de renom, eh? Estem parlant de que darrere dels controls hi ha Rick Rubin, ni més ni menys, que suposo que intenta començar a sumar alguna candidatura per de cara a l'any vinent a optar als Grammy, que ara ja fa una colla d'edicions que no el veiem en aquesta categoria. Doncs anem a veure què els ha passat als Gossip, si els ha provat aquest temps d'espera i si la Beth Dito continua tenint la veu tan particular d'aquesta artista americana. Situations occur when romance is a blur. It happens all the time. Send me a savior. So spare me the words that I've already heard over a thousand times. Did I fall out of favor? 'Cause you know what I'm like. 'Cause you know what I'm like. And I might go crazy. Crazy. Últimament, la banda Soul, aquest col·lectiu que sabem poqueta cosa, no sé què els hi passa als britànics últimament, al final del programa parlem de Sleep Token, que també la cosa va de tapar-se i de no descobrir gaire. Doncs bé, els Soul han penjat al seu perfil d'Instagram un post una miqueta estrany. És una fotografia on es pot llegir Soul Live London 2023. Clar, estem parlant d'una banda que mai, repeteixo, mai ha tocat en directe, no ha ofert mai un concert. Sempre n'han traient discos. Us recordo que els últims que va treure van ser 5 discos al novembre de l'any passat, que havies de trobar amb una clau. Mai havien tocat en directe i ara pengen aquest anunci. Força curiós, si tenim en compte, que com estàvem, com hem dit al començament del programa, aquest és el primer programa del desembre. Queden 3 setmanes perquè s'acabi l'any i el Salt anuncien que hi haurà un concert aquest any, perquè si no ja posarien 2024, no? Seria el normal. Doncs bé, com sempre, generant expectativa a aquesta banda de soul i barreja de tot, que tan aviat et treuen 5 discos com te'n treuen un, sense saber ben bé qui has, només, això sí, amb alguns temes espectaculars. Recuperem el Wildfires, crec que és de fa un parell d'anys, però que és un tema espectacular. Jo no sé si va ser un dels que vaig triar com a tema de l'any, però sí que recordo que les publicacions ho van fer, que van destacant, crec que era el 3, el 5 o el 7, perquè els discos l'han titulant així, que inclou aquest tema. Veurem què acaba passant, si acaben ensenyant la cara o no com l'Sleep Token, que també aquest sí que s'ho juga, ja en parlarem d'aquí un parell de setmanes a Wembley. Entenc que el Soul no s'atreviran sense haver tocat mai intentar una plaça com és Wembley, pel que significa, però el que sí que està clar és que és molt probable que abans que s'acabi l'any els Salt ofereixin una actuació en directe. Jo diria que els de la premsa britànica ho estan esperant amb molt interès. I nosaltres, per què negar-los-ho? També. Escoltem Wildfires. Obrim ara un bloc de música electrònica amb un parell de bandes, bueno, un parell d'artistes i un grup amb una solera important. Sí, parlem dels de Prodigy, però en parlem al seu moment. Ara centrem-nos en Igloo Ghost. Ho he dit bé? Sí. Tot junt, Igloo Ghost. Hauríem de dir per dir una miqueta millor. Jo, la veritat, us seré sincer, no m'hagués fixat en aquest artista i en el seu tema de single de debut del que ha de ser el seu nou disc, si no fos perquè en el tema Collision Data s'acompanya de la Marina Herlop, que pot sonar un nom poc català, però resulta que és una catalana, que us recordo que l'any passat ens vam sorprendre de que el seu disc prepillat s'havia colat en els, crec que era el 49è o el 50è disc més important del 2023 segons la revista Pitchfork, i crec que fins i tot, Manu, vam arribar a escoltar alguna cosa de la Marina Herlop més enllà d'aquesta introducció de la catalana a la llista. Doncs bé, quan estava preparant el programa vaig veure el nom de la senyora Herlop, vaig dir, la senyora Marina Herlop entra i ho fa de la mà, doncs, amb aquesta col·laboració amb Igloo Ghost, que es mostra molt content de participar amb aquesta artista i productora catalana en el que ha de ser, doncs, el llançament del seu nou disc a través de el segell Lucky Me, aquest segell britànic. Per això aquesta tarda de dissabte comencem aquest apartat de música electrònica amb Igloo Ghost al costat de la Marina Herlop, que firmen aquest Collision Data. We'll be right back. I venga, el segon de música electrònica. En aquest cas és repassant un altre festival, en aquest cas no passa per terres catalanes, estem parlant del Bilbao BBK Live, que se celebra de l'11 al 13 de juliol de l'any vinent i que ja s'han donat a conèixer els primers noms. I la veritat és que la cosa fa molta, molta patxoca. Imagineu-vos, estem parlant de, entre d'altres... Mira, uns que repeteixen que els hem dit abans, els Derby Motorets de Burrito Kachimba tocaran al Primavera Sound i al BBK Live. Però qui tocarà especialment al BBK Live i com a caps de cartell, entenc jo, la gent dels Massive Attack, els Arcade Fire, que no està gens malament, també bandes com el Columpio Assassino o a Floating Points, que en parlàvem fa unes setmanes aquí a l'SIM, els Underwall, i uns que m'han deixat carrativat i es m'ha perdut, The Prodigy, que últimament estan sent notícia perquè han agafat i la lletra de Smack My Bitch Up l'estan canviant per ni més ni menys, us ho vull dir bé, Change My Pitch Up. Home, volen dir coses diferents, significats diferents, però bé, escolta, si volen canviar la lletra, doncs qui més lliures que ells de fer-ho. Veurem doncs si el BBK Live mantenent l'Smack My Bitch Up o canvien amb aquesta nova designació d'aquest tema mític del Fate of the Land. Crec que un disc que jo, Manu, crec que el Fate of the Land és un dels discs que més hem recomanat des de l'SM Music, tant tu com jo, perquè és que escolta, és del 1997, però vaja, jo crec que l'última vegada que el vaig escoltar no fa pas gaire i s'aguanta molt, molt bé aquest disc. Però avui hem decidit optar per anar a buscar algo més cap als darrers discos de Prodigy i hem anat a buscar el The Tourist, bueno, el títol?
No Tourist,
i quin tema, bueno, perquè avui l'has triat tu, avui l'has
triat.
Sí,
bueno, és un tema que bastant canyero. Bueno, aquest disco m'agrada molt, aquest últim disc. Però bueno, Well Last Forever és una força, bueno, recorda altres discs d'en vells, però bueno, són temes amb el CGI de Prodigy que, no sé, té molta força aquest tema, és un tema molt, molt canyero, molt de festival.
Doncs mira.
Well Last Forever.
I sí, si està sonant aquesta melodia, aquesta trista melodia, és perquè hem de fer un nou obituari a l'SM Music. En aquest cas es tracta del de Jordi Walker, el guitarrista de la banda Killing Joke. Un guitarrista del que s'ha destacat, sobretot altres músics, el seu estil ortodox, fora de l'ortodoxia de la guitarra, molt intuïtiu, però que ha marcat a grans guitarristes contemporanis seus, apunta fins i tot al New Musical Express, a tot un Jim Page dels Led Zeppelin, o també altres més joves, altres generacions més joves, com per exemple el de My Bloody Valentine, el Kevin Shields. Un guitarrista que sempre ha tocat amb Killing Joke, a part d'altres altres bandes, també de la gent, amb músics de l'escena rock, aquí ens en podríem anar tranquil·lament a finals dels 80, començaments dels 90, o fins i tot una miqueta més enrere, i que, repeteixo, ha sigut una mica la sort dels Killing Joke mateix, una banda que a alguns els hi pot sonar poc, i si parlem de temes, Love Like Blood o el Guardians, que sentirem d'aquí una miqueta, potser no són molt coneguts, però curiosament la resta de bandes sempre li han mostrat molt respecte i l'han versionat. Només cal pensar als Metallica, que tant el Garage Inc. com el primer EP de versions incloïen temes dels Killing Joke. També els Prong, Tommy Victor també els hi va rendir tribut, i és d'aquelles bandes, repeteixo, que no han aconseguit gran èxit, no tenen molts Grammys a les seves vitrines, però han marcat a músics i a diferents generacions. Les mostres de condol van arribar de totes les bandes. Abans parlàvem, per exemple, de Book, que ha... artista de música electrònica britànic, també ha mostrat la seva tristesa, o la gent dels Therapy, parlant doncs de l'extrema tristor que sentien, que van sentir al conèixer la notícia del traspàs de Jordi Walker, un dels claus d'una de les seves bandes favorites, i entre d'altres que destaquen, repeteixo, aquest estil tan poc ortodox de tocar la guitarra i d'una manera tan agressiva en els temes més ballables, perquè els Killing Joke tenen una vessant més punk rock i una vessant una miqueta més electrònica, i sempre amb la guitarra de Jordi Walker. Aquesta tarda de dissabte, per recordar el guitarrista d'aquesta mítica banda, ens quedem amb un dels seus grans èxits, el War Dance, que és dels seus primers discos, però que el 2003 van gravar amb un bateria molt especial, un tal Dave Grohl.
Pleasure and Pain, un dels temes de Bullet for My Valentine d'aquest disc del 2010 i un dels vídeos que us he portat avui i que bueno, serveix per a donar ja l'última pistoletada a les notícies d'avui de l'SIM abans d'acabar amb el Jordi i us anuncio una mica doncs, dels que hem anat escoltant avui, com per exemple la banda sonora d'aquests Transformers, que hi ha hagut diverses sagues d'aquestes pel·lícules. Aquesta és la Revenge of the Fallen, la Venganza de los Caídos, on trobem un tema dels Linkin Park, que és el que hem escoltat, el New Divide, però bueno, està ple de gent del món del rock, com dels Green Day, els Taking Back Sunday, els The Fray, Nickelback, The Used, Judas Priest, Stain i Avenged Sevenfold, entre altres. Després, bueno, a part d'aquests dos més metàl·lics, doncs també hem escoltat el primer àlbum dels Smashing, el Gish. Després també els Friendly Fires, també per aquí també sonant amb el seu toque més disco. I per últim, doncs, els Scattering Wheel amb el seu disc Adam and Eve, un disc del 97 també ha estat sonant per aquí. Jordi. Espera, Jordi, perdona, ara
correcte. Ara sí que em sentirà la gent.
Ara.
Els Smashing, el tema dels Smashing?
Sí, Tristesa. Tristesa era el qualificat
dels Transformers, és?
No, el Smashing Pumpkins és del seu primer disc, el Gish.
Vale.
No, Transformers ha escoltat el New Divide dels Linkin Park.
No, aquest sí que m'ha sonat. Doncs, si us sembla, anem tancant. Abans m'he deixat una coseta important dels Killing Joke. El que us deia de grans bandes és que, escolta, només citaré quatre noms. Gent com els Metallica, els Nirvana, els Nine Inch Nails i el Soundgarden han parlat i han assenyalat els Killing Joke com una influència a l'hora de fer el seu so. I aquí podem afegir Rammstein i tota la collada de la música de la banda del rock industrial, que els Killing Joke van ser un dels pioners. Però tenien aquesta visió dels 80, que no sé, Manu, si convindràs a mi, de que com s'ha perdut això, la possibilitat de fer, escolta, el gènere que vulguis i sense cap mena de problema. Un que sí que ho fa, i mira, ja enllaço amb l'artista en què tancarem avui, un que està aconseguint ser capaç de traspassar i moure's tranquil·lament entre gèneres tan dispars com el pop o el metall, és Sleep Token. Aquesta banda, que de moment estan tocant tots a més o menys encaputxats, especialment el seu cantant, hi ha versions per a tot, hi ha que si bastant que si és el Sam Smith, que si és altres grans artistes del panorama britànic, són britànics i se la juguen molt el proper dia 16, no res, d'aquí una setmaneta i poc, perquè és allò de que d'aquí dues setmanetes, al Wembley faran un concert com a caps de cartell. Wembley, que es diu ràpid, que s'ompli d'aquella manera, perquè és molt i molt gran. I de moment ja han aconseguit vendre els tíquets especials, els Platinum Tíquets que diu aquesta gent de Live Nation, doncs ja els tenen tots venuts, ara en queda per en general. I escolta, caps de cartell Sleep Token, un grup de suport com són els Health, que déu-n'hi-do la tralla que són capaços d'oferir als Health, i que suposarà una autèntica prova de foc per a Sleep Token. Fixeu-vos si la seva rellevància és important, o alguns entenen que ha estat rellevant, que la revista Revolver, especialitzada en rock i metall, l'ha situat com a gran banda, o a la banda revelació d'aquest 2023. Veurem si acaba significant això, que el seu disc, aquest Back to the Eden, es situa com un dels discos més importants de l'any. Ja veurem cap on es situa. Segur que apareix en la majoria de llistes, això segur, perquè va tindre molt bona rebuda. L'altra cosa serà veure si acaba situant-se, repeteixo, als llocs més alts de les publicacions. I també, a lo millor acaba, pot ser que acaba entrenant en la llista de l'SIM Music, ja ho veurem. De moment, avui ens quedem amb que Revolver l'ha situat com la banda més important d'aquest 2023. El dia 16 tenen aquesta cita amb Wembley. Veurem si es confirma o es queda com un hype. Jo crec que la cosa els pinta molt bé. Segurament ompliran. I haurem d'estar molt pendents en què passi amb aquesta banda. Marxem amb el que va ser el single més important d'aquest Give Me Back to the Eden, que es diu The Summon.
Doncs només marxem i fins aquí l'SIM d'avui. Gràcies per estar aquí i ens tornem a trobar dissabte que ve. Bon cap de setmana.
Adeu!
And bills and bills.